Destacar un dia en una guerra fa de molt mal fer, però avui no ha estat ben bé un dia més. Més de 50 persones haurien mort en un sol atac. Segons Kiev, les víctimes eren en una zona comercial i sortien d'un enterrament quan ha impactat un míssil rus. La tragèdia ha enxampat Zelensky a Granada.
Salvar la unitat a Europa, i no només estic parlant dels països de la Unió Europea, sinó de tota Europa. Penso que aquest és el gran repte que tenim, perquè Rússia atacarà.
El president ucraïnès ha participat en la trobada de la comunitat política europea. Kiev pressiona per entrar a la Unió Europea i Pedro Sánchez diu que el camí s'està aplanant.
Nuestra voluntad de seguir dando pasos para que efectivamente se abran ya formalmente esas conversaciones. Nuestra posición es clara, es firme. Creo que además todos los países de la Unión estamos, digamos, en la misma línea.
I Ucraïna no és l'únic país amb número d'espera. La Unió podria passar de 27 a 36 països. Explicarem el que comportaria aquest escenari. 780 famílies a Catalunya acullen menors. Són noies i nois a qui la seva família biològica no pot atendre i que conviuen amb altres famílies.
Eren com uns altres germans que han arribat després i els tractem amb la mateixa dignitat, amb les mateixes normes.
El problema és que calen moltes més famílies com aquesta. A Catalunya hi ha fins a 2.000 nens en centres d'acollida que no tenen cap família de referència. I en aquest informatiu afegirem un percentatge. El 20% dels lloguers de pisos a Catalunya es paguen amb diner negre, sense contracte. També incorporarem la veu de Yolanda Díaz, que fa una estona a Barcelona ha explicat el perquè de la reunió que va mantenir amb Puigdemont a Brussel·les.
Por esto lo he hecho. Empatizar con las personas que están fuera de nuestro país o las personas que han sufrido cárcel es importante. Digo esto porque hay sufrimientos, muchos.
Catalunya nit.
Raül Refri inaugura la Fira Mediterrània de Manresa amb l'espectacle Evoé, que s'inspira en dansa i música del sud d'Itàlia i té una gran història al darrere, música per arribar al trànsit, a la catarsi.
Quan la gent es deprimia, especialment les dones que no sortien gaire de casa, es deia que els havia picat una taràntula. Es curava doncs, amb la pizzica, tocant durant hores i ballant durant hores, i aquestes dones es guarien durant un cert temps. Després tornaven a necessitar aquest trance, aquesta expiació.
També escoltarem el director que ha inaugurat el Festival Internacional de Cinema de Sitges, Paco Plaza.
Per a mi és com un reducte de felicitat, perquè ho sento com casa meva en el millor dels sentits. La meva amistat amb el Jaume Balagueró o amb Bayona neix aquí.
I tindrem també sessió de cinema amb Àlex Gorina, que ens farà un recorregut per la filmografia que ha abordat el futbol femení. Hi ha frases als guions que posen els pèls de punta.
Lo que pasa es que le quiero. A mí me pega un tío y la patada que le doy, lo dices porque no te han zumbado todavía. Pero el día que te sacudan, ya me dirás, pasa lo mismo que con el primer beso.
Són les 10 i 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Fins i tot en un context cruent com el d'una guerra hi ha dies millors i dies pitjors. El d'avui ha estat negre. Una cinquantena de persones han mort a Ucraïna en un atac rus a prop de la ciutat de Kupiansk, a la regió de Kharkiv. L'atac ha afectat un bar i una botiga de queviures. Entre les víctimes hi ha nens i altres persones que acabaven d'assistir a un funeral, com l'Alexander, que ha perdut tres membres de la seva família.
Hi havia un enterrament, la gent estava reunida per celebrar la cerimònia, i ha caigut un míssil i molta gent ha mort.
Mama.
La meva mare, el meu germà i la meva cunyada han mort. Vull que aquests maleïts racistes desapareguin.
El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha conegut aquest atac a Granada, on ha participat en la reunió de la comunitat política europea que engloba la majoria de països del continent, tret de Rússia i algun dels seus aliats. Una cimera que continuaran demà els membres de la Unió Europea. Enviat especial a Granada, Jordi Baró, què ha demanat exactament Zelensky en aquest fòrum i què ha aconseguit?
Ha demanat Unió d'Europa i s'ha endut una fotografia amb gairebé 50 líders a l'Alhambra. Europa sense Rússia. La crida l'ha fet en un moment que hi ha certes fissures a nivell europeu i que també hi ha incertesa pel fet que l'ajuda dels Estats Units a Kiev ha quedat, de moment, fora del pressupost dels Estats Units.
Salvar la unitat a Europa. I no només estic parlant dels països de la Unió Europea, sinó de tota Europa. Penso que aquest és el gran repte que tenim perquè Rússia atacarà.
Zelensky, que era avui per primer cop a Espanya, també ha reclamat més sistemes de defensa aèria, que el govern espanyol en funcions, organitzador de la cimera, s'ha compromès a donar-li, a més de 6 llançadores de missils i sistemes antidrons. Pedro Sánchez li ha transmès en una reunió bilateral i també li ha donat suport en les aspiracions d'adhesió.
Nuestra voluntad de seguir dando pasos para que efectivamente se abran ya formalmente esas conversaciones. Nuestra posición es clara, es firme, creo que además todos los países de la Unión estamos, digamos, en la misma línea.
El debat de l'ampliació pren força demà a Granada amb la cimera ja només dels líders dels 27. Pol страны, пацаны, в полтины
говорит Москва. Des de Rússia, Vladimir Putin ha dit que no li faria res que Ucraïna entrés a la Unió Europea. El president rus ha acusat Occident d'actuar amb arrogància contra Rússia i ha afirmat que cal reformar les Nacions Unides. També ha advertit que no pensa canviar la seva política nuclear. Anem cap a Moscou. Noel Rodríguez, bona nit.
Què tal, Manel? Molt bona nit. Encantat de coincidir.
Sí, ja ens tocava, ja ens tocava. A veure, tot això Putin ho ha expressat en una conferència de més de 4 hores davant d'empresaris i oligarques russos.
Sí, una ponència llarguíssima per posar punt i final a la tercera jornada del Fòrum de Valdai, que aquest any s'ha celebrat a Sochi. Ha tocat absolutament tots els temes i no s'ha oblidat del que passava avui a Granada. Com deies, ha dit que no li importa que Ucraïna formi part de la Unió Europea, que això ja ho havia dit en alguna altra ocasió, perquè Putin menysprea la Unió Europea, ho considera un ens polític insignificant i per això diu que tant li fa si Ucraïna hi entra o no. El que no permet és l'ingrés a una organització militar com és l'OTAN. Un discurs farcit d'antioccidentalismes, com és habitual, i gairebé que l'únic que ha lluat d'Occident és la figura de l'excanceller alemany Gerhard Schröder, de qui Alemanya n'hauria d'estar orgullosa, diu Putin. Recordem que Schröder, després de la política, va passar a la junta directiva de l'empresa russa Gazprom. I en matèria nuclear ha dit que no pensen canviar la seva manera de fer, que ningú amb una mica de seny s'atreviria a atacar amb míssils territori rus, però que si passés, i aquí és on ha sortit la versió entre més xulesca i de treure pit del president rus, que ha dit això.
Si en algun moment detectem el llançament d'un míssil enemic contra nosaltres, vingui des d'on vingui, des d'un oceà o des de qualsevol territori, aleshores la nostra represàlia serà llançar tants centenars de míssils que cap enemic podrà sobreviure.
Déu-n'hi-do. Noel, avui Putin també s'ha pronunciat sobre un dels episodis més foscos i estrafolaris dels últims mesos, la mort del líder del grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Què ha dit?
Exacte, Putin ha desvinculat el Kremlin de la mort de Prigozhin. Això no és cap novetat, però sí que ha ofert algun detall del que fins ara es desconeixia. Per exemple, ha assegurat que s'han trobat fragments de granades en els cossos d'alguns dels passatgers i que no s'han trobat proves d'un impacte exterior al fusellatge, que és una altra forma de dir que dins l'avió hi havia un explosiu. La intel·ligència nord-americana, recordem, creu que en canvi va ser enderrocat. Per cert, que quan ha hagut de parlar de l'avió sinistrat s'hi ha referit com l'esdeveniment que tots coneixem. En fi, també anuncia que després de la dissolució de Wagner, uns quants milers de soldats, no ha especificat quants, s'han adherit a l'exèrcit regular i per això de dades pròpies no cal donar mai massa pistes. Curiosament, per les dels altres, sempre hi ha una precisió gairebé mil·limètrica i Putin ha dit també avui a Valdai que 90.000 soldats ucraïnesos han mort des de l'inici de la contraofensiva a principis de juny. De les baixes russes no se'n sap res.
Moltes gràcies, Noel. Fins ben aviat.
A tu, fins aviat, Manel.
Com dèiem, a la cimera de Granada, la Unió Europea analitzarà demà l'ampliació dels 27 cap a l'est, un moviment accelerat per la situació d'Ucraïna que comportarà enormes canvis organitzatius i econòmics en la Unió. Vicent Mifsud, quins països estarien inclosos en aquesta ampliació?
Ucraïna, amb més de 43 milions d'habitants, és el major dels candidats que entrarien en aquesta unió ampliada. Ha estat, de fet, el catalitzador de tot aquest procés. i els 27 decidiran ja a finals d'any si obren les negociacions formals per a l'adhesió, malgrat estar el país immers en plena guerra. La resta, que es troben en diferents fases del procés per a la incorporació, ja que això s'ha de fer amb reformes econòmiques i legislatives que han de rebre el vistiplau de Brussel·les, són Moldàvia, Albània, Macedònia del Nord, Montenegro, Bòsnia, Sèrbia, Geòrgia i Kosovo. Els dos últims tenen la porta oberta, però no estan encara reconeguts com a candidats oficials. En el cas de Kosovo, hi ha fins i tot 5 membres de la Unió Europea que no reconeixen la seva independència de Sèrbia, entre els quals Espanya.
Quins beneficis pretenen obtenir els 27 amb aquesta ampliació que superaria els 30 països de llarg?
Segons els documents de treball de la Unió Europea, revelats pel diari Financial Times, l'ampliació cap a l'est aportarà seguretat al continent i ampliarà el poder geopolític de la Unió, i també ampliarà el mercat intern en 66 milions de persones, fins a superar els 517 milions. Seríem 517 milions de ciutadans en la Unió Europea. A més, la nova configuració contribuiria a corregir l'escassetat de mà d'obra en alguns sectors gràcies a la mobilitat interna d'aquests països.
Aquests documents, per això, també revelaven costos de l'ampliació.
És, de fet, la primera estimació que es filtra fins ara. Tindria un cost de 256.800 milions d'euros en el pressupost, un càlcul que s'ha fet sense modificar els actuals termes en la redistribució. De fet, l'adhesió d'Ucraïna donaria dret a Kiev a uns 186.000 milions d'euros anuals durant 7 anys i convertiria estats que ara reben diners del pressupost de la Unió en pagadors nets per primera vegada. L'agricultura ucraïnesa, que superaria França com a principal productor, alteraria les subvencions i convertiria Kiev en el principal beneficiari amb més de 96.500 milions d'euros durant 7 anys. D'acord amb l'estudi, això comportaria una retallada d'un 20% en les ajudes a l'agricultura que reben els membres actuals. I el repartiment dels fons de cohesió també es veurien afectats i en podrien quedar fora països com la República Txeca, els països bàltics, Malta o Xipre.
I què passarà amb les institucions? Ja tenim la idea de vegades que la Unió Europea és lenta, burocràtica. Com es gestiona una unió de fins a 36 membres?
També es complica la presa de decisions. Si, com dies, és difícil i és molt lent aconseguir la unanimitat dels 27 socis, s'ha de buscar fórmules alternatives per a fer funcionar el Consell Europeu Ampliat. Això són algunes de les qüestions que començaran a estudiar-se demà a Granada. També caldria ampliar la Comissió i el Parlament. Alguns dels països membres són partidaris d'abordar les reformes abans d'ampliar, però l'impuls de l'adhesió d'Ucraïna ho pot condicionar tot.
I què passaria amb Turquia, dintre o fora d'aquesta ampliació?
Turquia, de moment, que en cas de que entrés es convertiria en el país més poblat de la Unió per davant d'Alemanya, de moment fora. És candidat des del 2005, però el seu ingrés es va paralitzar pel deteriorament dels drets humans al país durant els mandats de Recep Tayyip Erdogan. La situació ha canviat també arran de la guerra d'Ucraïna, ja que com a soci de l'OTAN, Turquia ha hagut d'autoritzar l'adhesió a l'aliança militar de Finlàndia i Suècia, ja vinculat el seu vistiplau a la represa de les negociacions per entrar a la UE. La seva adhesió no s'abordaria en una primera fase.
Moltes gràcies, Vicent. Fa un moment parlàvem d'una nova jornada tràgica en la guerra d'Ucraïna, doncs bé, on també avui fan balanç de víctimes mortals és a Síria. Un atac amb drons en una acadèmia militar de la província d'Homs ha fet més de 100 morts i 125 ferits. Les víctimes acabaven de participar en una cerimònia de graduació d'estudiants i, per tant, entre elles hi ha diversos civils. De moment, cap grup s'ha atribuït l'acció.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
A punt d'arribar a un quart d'onze de la nit, anem cap a Manresa, on unes 2.000 persones, segons la policia local, han participat aquest vespre en la mobilització contra la inseguretat i l'incivisme impulsada per veïns i comerciants. A crit de Manresa ha dit prou i després de la baralla multitudinària de fa dos dissabtes, els convocants han exigit un reforç de la presència policial a la ciutat. Manresa, Nati Adell.
L'acte ha transcorregut sense incidents en un dels punts neuràlgics de la ciutat. S'ha llegit un manifest per reclamar una ciutat pacífica, cívica i segura, perquè els fets aquests dies, diuen, no són aïllats. Alerten que estem dins una inèrcia negativa, que està empitjorant la convivència de la ciutat i que cal actuar. Per això fan aquesta crida a l'Ajuntament.
Ens adrecem a aquest ajuntament amb veu unitària per expressar la nostra indignació i rebuig a la manca d'acció dels poders públics davant la creixent inseguretat i fractura social.
També han deixat clar que no es tracta de cap convocatòria política, responent a les acusacions de racisme d'aquests dies.
Aquesta concentració, malgrat les pressions i els insults que hem estat rebent aquests dies, no és un acte polític. Aquesta plataforma neix de ciutadans anònims que estimem la nostra ciutat. És un acte totalment apolític.
No tenim dades de seguiment, però s'ha convidat els comerços de la ciutat a tancar mitja hora abans en senyal de protesta.
A Catalunya hi ha 2.000 infants i joves que viuen en un centre d'acollida i que esperen poder conviure amb una família. No se'ls pot oferir l'opció perquè els números no quadren. Falten moltes famílies acollidores. Per això el govern ha fet una crida a trobar-ne, tenint en compte que la xifra s'ha mantingut estable en els últims anys. Maria Costa, en què consisteix l'acolliment?
Doncs són les famílies que temporalment ofereixen un entorn estable a un infant mentre la seva família biològica no se'n pot fer càrrec. Pot ser d'urgència, simple, permanent o, per exemple, només durant les vacances o els caps de setmana. Actualment hi ha un miler d'infants i joves que estan vivint en unes 780 famílies, però encara en queden 2.000 d'infants que s'estan en un centre d'acollida. Per això el Departament de Drets Socials ha engegat una campanya sota el lema Acollir és fer família, perquè testimonis que han viscut l'acollida familiar en puguin esvair dubtes.
Doncs escoltem els testimonis. Has pogut parlar amb la Míriam i en Miquel, que tenen dos fills biològics i fa 9 anys van acollir dos nens que eren germans.
Tenien 3 anys i un any i mig, i el més petit dels seus dos fills en tenia 10. Deixen clar que en l'acollida no és la família qui té el dret a tenir un fill, sinó que és l'infant qui necessita una família.
Hi ha l'espai, l'estabilitat, i dius, i són nens que no tenen aquesta estabilitat i que tu pots donar-li del que tens.
Eren com uns altres germans que han arribat després, que tenen una mare, en aquest cas mare, i els tractem amb la mateixa dignitat, amb les mateixes normes.
La Paula, que té 20 anys, ha tingut dues famílies d'acollida. Ara estudia Educació Social i dona aquest consell als infants i joves que estiguin passant pel mateix.
Sempre he sigut molt agraïda. I llavors el que els diria, sigues agraït, al cap i a la fi, aquelles persones que t'estan cuidant, no tenen l'obligació de fer-ho, i ho estan fent perquè de veritat volen estimar i et volen donar estima. Llavors està molt bé que això sigui recíproc i que tu també els hi mostris.
Explica que, en el seu cas, ella considera els seus pares d'acollida com els seus pares, tot i que té contacte amb la seva mare biològica.
L'exposició a pantalles en nens i nenes de 0 a 3 anys afecta negativament el seu desenvolupament cognitiu. Ho afirma l'Associació Catalana de Llars d'Infants, que alerten de l'arribada de més criatures amb mancances a les escoles bressol. Cèlia Forment, en quines situacions concretes es nota?
La portaveu de l'entitat, Emma Miguel, dona exemples que evidencien que els nens i nenes han estat massa exposats a les pantalles.
A vegades hi ha algun problema a l'hora de menjar, o sigui, a l'hora de concentrar-se en alguna activitat, i després quan indagues una miqueta amb les famílies i demés, averigües o doncs et diuen que és que només dina la pantalla, ja sigui amb un telèfon mòbil o amb un iPad, i doncs després costa molt que aquest nen o nena mengi correctament sense cap altra distracció que no sigui aquesta.
Experts com Anna Ramis, pedagoga i impulsora de la campanya De 0 a 3 Res, afegeix que han detectat un retard en el llenguatge o de la falta de concentració, i proposa aquesta solució quan es detecti que un infant està enganxat.
Però està comprovat que abans dels 3 anys, si una criatura que ja té una certa dependència d'un dispositiu digital reforces els seus pares o reforces el seu entorn immediat i fan privació del mòbil durant 15 dies, ressetegem aquest cervell.
Des de l'associació també apunten que cada vegada més famílies són conscients del risc de les pantalles. Ho noten perquè els pares i les mares, quan demanen informació sobre el projecte educatiu o en el moment de la inscripció, volen saber si fan servir mòbils o ordinador.
El 20% dels lloguers de pisos del 2021 a Catalunya no tenien contracte i es van pagar en negre. La xifra s'ha fet pública durant el Congrés Anual de Tècnics d'Hisenda que es fa aquests dies a l'Hospitalet de Llobregat. L'Hospitalet, David Àngela, bona nit.
Bona nit. Els tècnics d'Hisenda relativitzen la dada, asseguren que tendeix a la baixa i pronostiquen un descens més evident per l'entrada en vigor de noves reduccions fiscals. Però per si amb això no n'hi ha prou, José María Mollinedo, secretari general dels tècnics d'Hisenda, adverteix que aquests fraus són fàcilment detectables perquè deixen moltes evidències.
Deja mucho rastro y en cualquier comprobación convencional esto aflora. Si además sabemos que tenemos una información de los suministro no es una prueba, pero sí es un indicio para poder ser, para que ese contribuyente pueda ser seleccionado y ver si realmente en esa vivienda reside alguna parte del tiempo, reside algún familiar o realmente hay un arrendamiento sumergido.
Segons Mollinedo, hi ha un perfil clar de defraudador, el d'una persona gran que mira d'arrodonir la seva pensió amb un lloguer submergit. Per circumscripcions, els municipis de Lleida encapçalen el rànquing amb gairebé el 32% de lloguers submergits, un podi que tanca Barcelona amb poc més del 19% de lloguers irregulars.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Ara que tot ha canviat, que res és com abans, hi ha una cosa que no varia. Avui, dia 5, a Lloguer Segur, tots els nostres propietaris han cobrat la seva renda. Amb Lloguer Segur, sempre cobres la teva renda al dia 5. Truca ara al 910-775-775 o entra a lloguersegur.cat i gaudeix del dia 5 sempre.
Aquest Halloween viuràs la teva millor experiència.
Kingdom Park presenta un nou Scream Park al Castell de Tordera el 31 d'octubre, 1, 3 i 4 de novembre.
Tres túnels del terror amb diferents temàtiques pensats per tots els públics, disco show, espectacles de foc, animacions i zona kids.
Compra les entrades a milnotes.com. El millor Halloween que et puguis imaginar al Castell de Tordera.
Set amics es reuneixen a la que hauria de ser una festa de celebració, de party. A poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges. De party, amb Caral Casasalles, Jordi Díaz, Pial Durant, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Balbel.
De party, una comèdia de tràgiques proporcions al Teatre Poliorama.
Destinarem aquests 20 segons per donar-te una notícia extraordinària. Liber is Liber, el gran festival de l'edició independent de Catalunya, torna. Ho farà els dies 7 i 8 d'octubre a Besalú. Et deixem la resta de segons de l'anunci perquè pensis com vindràs.
Encara no t'has abonat a la nova temporada de BCN Clàssics?
Escull entre 3 modalitats amb fins a un 15% de descompte i gaudeix de grans noms com
Maxim Benguerov, Hilary Hahn i Gianandrea Noseda, Zubin Mehta i l'Orquestra Filarmònica de Múnich, Renaud Capizón, Hélène Grimaud, entre d'altres.
Abonaments i entrades ja a la venda a bcnclassics.cat.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest octubre amb entrades de Vanguardia. Gaudeix del musical The Producers d'Àngel Llàcer i Manu Guix al Teatre Tivoli, de l'experiència immersiva Tutankamon a l'Ideal Barcelona i de l'emblemàtic espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrada ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
I parlem ara de la possible investidura de Pedro Sánchez perquè Junts per Catalunya, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, dona molta importància a la figura del mediador i vol que sigui clau en les dues carpetes obertes, tant la de l'amnistia com la del referèndum. Martí Ferrero, quina seria la seva participació en les negociacions per l'amnistia?
Doncs mira, el benentès que per raons de calendari sembla pràcticament impossible tenir la llei aprovada abans de la votació de la investidura, Junts exigeix garanties que el text que surti de les Corts espanyoles no s'aparta ni un pam del que puguin pactar els negociadors. Per tant, que sigui el mediador l'encarregat d'aixecar acta que no hi haurà rebaixes ni devaluacions durant la tramitació parlamentària. I recordem que tant l'amnistia com la figura del mediador són dues de les exigències que Junts es vol cobrar per anticipat, és a dir, abans d'investir. En aquest context, el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, que avui passava pel matí de Catalunya Ràdio, no ha dit que no a un mediador.
Tot el que sigui el diàleg és un
mediador pas previ. Sense.
Això, jo dic que és bo que hi hagi diàleg i que és bo que hi hagi aquells elements que ajudin a generar confiança.
Illa i Junts, en canvi, sí que han topat sorollosament per altres qüestions aquest dijous, eh?
Sí, l'endemà que Pedro Sánchez empoderés el primer secretari del PSC com a interlocutor amb els independentistes, Junts no el reconeix en aquest paper. Carles Puigdemont li ha retret que no genera confiança i Jordi Turull que els va enganyar amb el pacte per portar Collboni a l'alcaldia de Barcelona i a reconèixer Xavier Trias. No obstant això, Illa s'ha reivindicat com a actor en les negociacions.
Jo no busco cap protagonisme ni busco res ara. No passaran coses que el PSC, en fi, no vegi que han de passar.
I fa molt poca estona que hem sentit la líder de Sumar, Yolanda Díez, que ha parlat avui d'empatitzar amb Carles Puigdemont.
Ho acaba de dir des de Barcelona i ha justificat que fotos com la seva reunint-se amb Puigdemont a Brussel·les són necessàries perquè les negociacions acabin amb acord.
Me he hecho una foto con el señor Asens que era muy arriesgada. La he hecho por mi país, por una razón fundamental, porque sé que hay una clave en la negociación, que es el reconocimiento. Por esto lo he hecho. Empatizar con las personas que están fuera de nuestro país o las personas que han sufrido cárcel es importante. Digo esto porque hay sufrimientos, muchos.
I hi ha hagut encara un avís més de Junts en clau d'investidura.
Sí, els seus 7 diputats a Madrid no s'abstindran. Seria com renunciar a una part important de la seva força decisiva. Per això ja han traslladat als negociadors socialistes que votaran sí o no a Pedro Sánchez en funció del resultat de les negociacions, però que decidiran la investidura.
I enmig de tot això avui hem viscut un duel de vídeos entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pel tema de l'amnistia i l'autodeterminació.
Aragonès carrega contra Ayuso per un vídeo en què acusa la Generalitat de no governar per tots els catalans. La presidenta madrilenya fa un llistat de motius per assistir a la manifestació de Societat Civil Catalana de diumenge a Barcelona i el president de la Generalitat li ha respost amb un altre vídeo del mateix estil amb crítiques a la gestió del PP a Madrid. A més, Ayuso diu que a Catalunya no hi ha llibertat i Aragonès li respon demanant l'amnistia i l'autodeterminació.
Por la verdad, por la unidad de España, por la ley y el Estado de Derecho, por la libertad en Cataluña y España entera, este domingo 8 de octubre estaremos en Barcelona, en casa.
Nosaltres som sempre a Catalunya, aquest diumenge i qualsevol altre dia. Sempre treballant per fer d'aquest país la llar per tots i totes aquelles que volen formar-ne part lliurement i tenir-hi una vida digna. Per Catalunya, per la llibertat veritable i la democràcia. Per tot això, amnistia i autodeterminació.
Hores abans, el PP d'Ayuso ja havia aprofitat el ple de l'Assemblea de Madrid per carregar contra l'independentisme a través d'una moció que rebutja l'amnistia.
I així com sentireu és com sona la pel·lícula de terror que aquesta tarda ha inaugurat oficialment el 56è Festival de Sitges. És Hermana Muerte del cineasta valencià Paco Plaza, que ha posat el llistó molt alt a una edició que promet amb més de 350 peces que es projectaran fins al 15 d'octubre. Enviat especial a Sitges, Àlex Giralt Rubel, bona nit.
Hola, Manel, bona nit. Exacte, no hi havia millor candidat per obrir l'edició del 2023 que el valencià instal·lat a Barcelona, Paco Plaza. Ja va donar el tret de sortir del festival el 2009 amb Rec 2, que codirigia amb Jaume Balagueró, i avui ho ha fet en solitari amb aquesta producció exclusiva per a Netflix. 32 anys assistint al certamen de Sitges avalen la decisió de l'organització.
Per a mi és com un reducte de felicitat, perquè ho sento com casa meva en el millor dels sentits. Jo crec que la resta de l'any estic com sentir que no encajo.
Declaracions aquí a Catalunya Ràdio. Hermana Muerte narra la història de la monja Narcisa, un personatge secundari però clau de l'exitosa pel·lícula de Plaza Verónica del 2017. En plena postguerra, la devota, interpretada per Aria Bedmar, es trasllada a un convent de clausura que amaga un secret molt negre i que ella mira de desxifrar amb les seves capacitats sobrenaturals. És el primer paper de terror de l'actriu andalusa perquè, com reconeixia aquesta emissora, mai s'ha considerat fan del gènere. Tot i així, ha explicat que el factor por s'ha generat més des de l'estudi que no els rodatges.
Mi trabajo más personal fue trabajar exactamente eso, o sea, qué le pasa al personaje, a qué le tiene miedo, qué es lo que desea en la vida y a partir de cuál es su mayor miedo, pues se fue forjando todo lo demás.
El film, de fet, deixa els ensurts en segon pla i se centra en el suspens i la sang. Hermana Muerte es podrà veure a Netflix a partir del 27 d'octubre.
I el TNC estrena Danau Albet i Marcel Borràs, un muntatge sobre l'ego i l'individualisme. La parella artística Albet Borràs juguen amb els límits de l'autoficció per imaginar-se la fi de la seva carrera professional junts. Barcelona, Marta Vives.
A la sala petita del TNC un text adverteix al públic. Comença dient, aquí tens un espectacle de bona fe. I vet aquí una antologia irònica, crua i delirant d'una amistat caduca. La decadència de dos artistes que conviuen, creen, somien, s'expliquen i es despullen i mostren les ferides i també els seus deliris de grandesa. Una bona reflexió sobre com el pas del temps erosiona una relació íntima i la converteix en un sac de retrets amb olor a pólvora. Pot ser que aquest sigui l'últim muntatge junts de Nao Albet i Marcel Borràs, però sortim del teatre votant a favor de l'amistat i totes les seves esgarrinxades.
Són 11:15, passa un minut de 11:15. Hem explicat força coses, però també n'hi ha hagut moltes que no ens hi han cabut. Per exemple, de moment, què no hem pogut explicar?
Doncs el cas d'una mòmia, però oblideu les històries d'Egipte i els sarcòfags perquè anem fins a la localitat de Reading, a Pennsilvània, als Estats Units. Allà, el 19 de novembre del 1895, hi va morir una persona que arrossegava problemes d'alcoholisme i que no se sabia qui era exactament. Doncs bé, per error, el cos que miraven d'identificar el va embalsar una funerària local, que, a més, estava experimentant en noves tècniques. I van anar passant els anys i els anys sense saber qui era aquesta persona. Temporalment, a la localitat, els seus ciutadans li van posar el sobrenom de Stoneman Willie. Ara, però, la funerària en qüestió, any 2023, ha anunciat que ja han identificat el cos embalsamat. A finals d'aquesta setmana, ens expliquen, revelaran qui era i, finalment, el cos serà enterrat. Només han hagut de passar 128 anys perquè Stoneman Willie pugui finalment descansar.
Déu-n'hi-do, el Teatre Donizetti de Bergamo ha estrenat l'òpera Rafa in the Sky, l'homenatge líric a una cantant que és història de la música italiana, Raffaella Carrà, i avui ens en parla David Guzmán.
Mi piaci.
Increïble com ha vibrat el públic amb aquesta òpera, amb aquesta fantaòpera en dos actes. Aquest 2023, Bergamo és capital de la cultura. I que hagin triat un fenomen com la Carrà, a mi em sembla que és un gran símptoma de fins a quin punt viu incrustada en l'ADN dels italians.
Com è bello far l'amore da Trieste in giù. Com è bello far l'amore, io son pronta e tu.
L'òpera arrenca el 1943, l'any de naixement de Raffaella Pelloni, el seu nom real, i el punt de partida té un punt marcià. Som al planeta Arcàdia i la Carrà esdevé un esperit enviat a la Terra per salvar la humanitat.
A far l'amore comincia tu.
L'òpera són dues hores de fantasia postmoderna que barreja els grans hits del seu repertori, reconvertits en peces líriques per obra i gràcia del compositor Lamberto Curtoni. Raffaella Carrà ja era una diva de la música popular, però que a més ara cantin sopranos i barítons és a l'abast de ben pocs artistes. Potser per això l'òpera es diu Rafa in the Sky, perquè al cel, àngels i pecadors la segueixen ballant.
Com cada dijous hi ha un moment en què baixem els llums de l'estudi i obrim els del projector, amb l'Àlex Gorina, benvingut.
Manuel Elías, jo no sé si els del projector o els del camp de futbol.
Bueno, una mica de tot, sí. Quin tema d'actualitat vols posar avui a la pantalla gran?
A veure, jo no sé si és actualitat d'aquesta setmana, de ja dos mesos, el tema Rubiales i companyia i les jugadores de futbol, o si ja és l'eternitat, perquè no és només el tema del futbol femení, és el tema del masclisme i d'una Espanya que no es renova ni que l'ensorrin, per entendre's, de manera que he pensat recordant una pel·lícula que es deia Les Ibèriques Futbol Club, del Pedro Massó.
El títol ja promet, eh?
Promet molt. Mira, ho resumiré rapidíssimament. Hi va haver l'any 70 un partit de futbol entre folclòriques, Lola Flores, Carmen Sevilla, Conchita Bautista, Rocío Jurado i les finolis, Maralasso, etcètera, etcètera, amb dos àrbitres, Júnior i Juan Luis Galiardo. I el Pedro Massó, un director de cinema, se li van obrir els ulls i va crear aquesta pel·lícula.
Quincoces, Regueiro, Gaspar Rubio, Gorostiza... Y ahora Amancio, Reshac, Gárate, Marcial, Iríbar, Lora y tantos otros. Hoy llegan Chelo, Menchu, Luisa, Piluca, Julita, una delantera de primera división. Cinco internacionales temibles, impresionantes, con un tiro a puerta fuera de serie. Las Ibéricas Fútbol Club.
I amb aquesta música ja està tot dit,
sí,
i a més el nom de les futbolistes, la Piluca, la Chelo, sí, tal, sí, també sí. Veus molt bé geogràficament on està ubicada la cosa, no?
De quin any és aquesta pel·lícula?
Aquesta pel·lícula és de l'any 1971, estem parlant de que Franco no havia mort encara, i evidentment la idea de fer una pel·lícula sobre futbolistes era la manera de posar sorts a una sèrie de... entre cometes, ties buenas, que és exactament el que ells pensaven, i fer una mena de dispositiu en el que l'entrenador, el massatgista, tots els que intervenen en això, es tornen com Alfredo Landa, no? Es tornen bojos absolutament per veure què han de fer amb aquestes noies que fan aquesta cosa tan atrevida com jugar al futbol. De fet, és una pel·lícula que em demostra que no han canviat tantes coses en aquest país com sembla, perquè, diguin el que diguin dels Rubiales, això no és la punta d'un iceberg més, sinó una gran punta d'iceberg, que continua existint la mateixa mentalitat d'una pel·lícula on, fins i tot, les dones s'expressaven com els homes volien que s'expressessin. I si no, fixeu-vos en aquesta escena en què dues de les futbolistes parlen d'aquesta manera.
Si tu novio es como dices, yo lo mandaría con su madre.
No puedo.
¿Por qué?
Porque sacude unos guantazos divinos.
¿A quién?
A mí.
Piluca, ¿tú estás bien?
¿Tú eres una masoquista?
De eso nada.
Lo que pasa es que le quiero.
A mí me pega un tío y la pata que le doy...
Lo dices porque no te han zumbado todavía. Pero el día que te sacudan, ya me dirás... Pasa lo mismo que con el primer beso. El día que se te presente un tío con dos remos, te pierdes... Y si te sacude, te mueres.
Mare, o sigui, pots... Mare meva. Tu et pots creure que això és una paròdia? No, això anava seriosament. Sí, és a dir, sí. Realment els personatges ho deien amb convicció i el Pedro Massó ho va posar amb tota la intenció. Per tant, està claríssim quin era el missatge d'aquesta pel·lícula. Amigues i amics, que hi sortissin a l'Antonio Ferrandis, a Fernando Fernán Gómez, al Pepe Sacristán, no té res a veure. Sortien en totes les pel·lícules de l'època i no marca més que la submissió absoluta, fins i tot dels actors interessants, a un model de masculinitat absolutament impresentable, que és el que acompanya i s'amaga darrere de moltes manifestacions actuals, per exemple, amb el tema del Rubiales, que de cop i volta tothom té el pensament correcte. Però jo estic convençudíssim de que en realitat, en el fons, continuem amb la mateixa situació de sempre. I, per tant, jo no em crec res de tot plegat. I què he de fer? Recomanar-vos pel·lícules on realment el futbol femení estigui ben tractat.
Sí, som-hi, ni si n'hi ha.
I per tant, començo mirant Offside, una pel·lícula de Jafar Panahi, el que va estar empresonat a casa seva durant tant de temps, sobre no un equip de futbol femení, sinó la prohibició de que les dones puguin anar al camp de futbol a veure partits ni disfressades de nois. O, per exemple, una altra pel·lícula que es diu Sunakali.
Of the teenage girls in Nepal's remotest district, Mubu.
un meravellós documental del 2014 al Nepal sobre una col·lecció de noies increïbles que al Nepal volen muntar un equip de futbol femení lluitant contra totes les tradicions, el masclisme, els costums familiars, fins i tot la religió del seu país, etc, etc. Borash Bhatt, una directora, per cert, també del Nepal, és qui va dur a la pantalla aquesta història d'una humanitat fresquíssima i delirant. Homeground, de Johan Fastik, és una sèrie que potser veu seguida, capítols de 50 minuts, dues temporades, una sèrie de Noruega que ens demostra l'oportunitat d'una noia de ser entrenadora contra el compromís de que un home sigui l'entrenador a què l'equip s'havien posat d'acord, diguem, amb anterioritat, no en un equip de primera divisió. Jo dic una cosa més. A mi em sembla molt bé tot això del futbol femení i el futbol masculí, però jo no estaré content ni tranquil fins que no hi hagi entrenadores en equips masculins, alerta, i dos, fins que no hi hagi equips d'homes i dones jugant junts contra equips de dones i homes.
Queda molt encara.
Queda clar? Sí. Val, doncs ja dit això, vaig a la següent. Estrelles de la Lina, una pel·lícula de Chema Rodríguez, guatemalteca, que explica la història real d'unes prostitutes del país que, per sortir de la seva situació del barri, es van dedicar a fer un equip de futbol. Fins al moment en què es va descobrir que havien estat prostitutes i encara que els havien donat permís per jugar, els hi van retirar perquè havien exercit la prostitució abans. Va passar de debò, es va poder fer aquesta pel·lícula i va ser un escàndol internacional. I seguiríem moltíssim més, però deixa'm dir quatre títols.
Vinga,
més.
Vinga, alguna més de la teva
filmoteca. Mujeres con pelotas, de l'Argentina. El mateix tema, més o menys. Mujeres con pelotas.
Ja, el títol ja apunta, apunta ja maneres.
Té gràcia, sí, sí. Gracie, la vida d'Elizabeth Shue, que no és l'actriu coneguda, sinó la d'una dona que fins i tot es va enfrontar al seu pare, que era futbolista masculí, que no la volia deixar jugar al futbol. Quiero ser como Beckham.
Your sister's getting engaged and you're sitting here watching this skinhead boy. Mom, it's Beckham's corner.
Aquesta és una pel·lícula de la Gurú Interchada que sí que va tenir èxit, ja va ser famosa, va ser de les primeres que va cridar l'atenció i tenia la particularitat que explicava la història d'una noia de Sikh que intenta també jugar a futbol a equips de futbol femenins a Anglaterra i, naturalment, els problemes els té amb els anglesos d'una banda i amb la seva família Sikh per una altra. I acabaré amb algo más que una passió, que és la pel·lícula que us donarà el retrat global del que han fet les dones a Espanya durant dècades i dècades i dècades per arribar en aquest petit moment de llibertat, que sembla una gran llibertat i només és petit, en aquests moments en el nostre país.
Sí, sí, està clar que queda moltíssima feina. Avui ha començat el Festival de Cinema de Sitges, si et sembla bé, i si podem, la següent secció la fem des de Sitges.
Però no ho dius de veritat, vindràs al meu camp de futbol.
Sí, sí, és veritat, juguem a casa teva, sí, sí. M'encantarà, serà un honor.
Manel Elias.
Fitxem. Estem en aquella època de Nobels i avui hem sabut que el Nobel de Literatura del 2023 és per al noruec Jon Fosse.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.
Mar Ruiz, el que el distingeix, entre altres coses, és que és dramaturg.
Sí, mira, és el segon creador d'obres de teatre noruec més representat després d'Ibsen i els seus textos s'han traduït a més de 40 llengües.
Un Nobel pot suposar que ara es comencin a representar més les seves obres. No sé si ja havia vingut a Catalunya.
Sí, mira, aquí se va representar, per exemple, I no ens separarem mai, que és el seu debut teatral de 1994. Això va passar el 2001 al Teatre Màlic de Barcelona, amb direcció i dramaturgia de Carlota Subirós. I el 2002, a la Sala Beckett, es va estrenar la seva obra Vindrà algú. El director artístic de la sala, Toni Casares, celebra aquest premi.
Defensar sempre que el teatre també és literatura i que, per tant, les paraules dites en un escenari, pel fet que estiguin dites, no vol dir que no estiguin pensades i elaborades. Per tant, un autor com Jon Fosse, precisament, que és un autor que cuida poèticament cada una de les paraules que surt de cadascun dels seus personatges, doncs per nosaltres és important.
Fins a quin punt és extraordinari que s'hagi reconegut un dramaturg?
A veure, no gaire, sincerament, perquè, per exemple, l'austríaca Elfriede Jelinek el va rebre el 2004, l'any següent el va rebre Harold Pinter, Samuel Beckett el tenia el 1969 i Dario Fo el 1997, això entre d'altres, i per no parlar dels escriptors que també fan teatre.
Molt bé, doncs ens ha quedat molt clar. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Crideu, obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guisa et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1 amb Ricard Ostrell.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa en podcast, així ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va! Comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Aquest octubre, al Teatre La Biblioteca s'estrena Papers de la Guerra. La família Castells recupera les cartes del seu avi al front a través de la veu d'en Pau Vinyals, mentre els germans Castells pinten un gran taló en directe. Junts, trencaran els silencis de la nostra memòria.
12 úniques funcions del 9 al 26 d'octubre. Entrades a laperla29.cat.
Aquest divendres, Les Gates s'emet des del Festival Esperança, amb la col·laboració de la FEDE.cat, la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Del 6 al 8 d'octubre es parlarà de l'emergència climàtica, les estratègies contra l'extrema dreta o la cultura i la transformació social amb activistes catalanes i d'arreu del món. Vine al Prat del Llobregat a gaudir de música, xerrades, tallers i molt més. Entrades a tiquetic.org.
Arriba al Teatre La Biblioteca el millor espectacle de petit format dels Premis Butaca. Hamlet 01. Sergi Belbel firma un text únic interpretat per Enric Cambray. Una dissecció del primer acte de l'obra més important de Shakespeare en clau d'humor.
11 úniques funcions. Del 13 al 29 d'octubre. Entrades a laperla29.cat.
A la una del migdia, Catalunya Ràdio.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Anna Castillo, bon dia.
Hola, bon dia.
Carlos Cuevas, bon dia.
Bon dia, quina presentació.
Òscar Casas, molt bon dia.
Bon dia.
Que no surti d'aquí.
Que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí.
Molt bé, Roger, és important anar fent marca.
Exacte. A la gent se li ha d'anar quedant el nom.
Sí, perquè a la ràdio l'audiència es mesura així, preguntant a la gent què escolten.
Que no surti d'aquí.
El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
La Fira Mediterrània de Manresa programa més de 80 espectacles i l'inaugural ha estat aquesta nit Evoé, a càrrec de Raül Refri i Maria Mazzota. I podem saludar el músic i productor Raül Refri, que ens escolta des de la capital del Bages. Com estàs?
Hola, què tal? Bé, molt bé.
Molt bé. Explica'ns una mica què és Evoé, perquè et vaig sentir dir que és un espectacle que busca portar els espectadors a una mena de trànsit, de catarsi.
De fet, Evoé tracta sobre l'alliberament, sobre el sortir d'un mateix, si vols dir-li catarsis, a partir de la música. No? És una cosa que s'ha fet a tot arreu i en tots els temps, però nosaltres ho basem en la música del sud d'Itàlia, perquè allà hi passava una cosa que era que quan la gent es deprimia, especialment les dones que no sortien gaire de casa, es deia que els havia picat una taràntula, no? D'aquí ve lo de la pizzica taranta, perquè es curava aquesta picadura, aquesta depressió, aquest malestar anímic, es curava doncs amb la pizzica, tocant durant hores i ballant durant hores, i aquestes dones es guarien durant un cert temps. Després tornaven a necessitar aquest trance, aquesta expiació.
Aquests balls que feien eren les taranteles?
Són coses diferents, tot i que més o menys dins del mateix territori. Els balls que feien en aquestes expiacions, en aquestes catarsis, eren uns balls que realment no estan coreografiats, perquè eren quasi convulsions. La gent convulsionava, es tirava pels terres, parlava amb els sants, era una cosa molt animal. Com de fet les vacants, que és amb el que amb el Jordi Oriol, que ha portat tota la dramatúrgia d'aquest espectacle, vam parlar que hi havia una relació directa, no, amb les vacants d'Heràclit, amb tot això de la pizzicataranta, no, amb aquesta idea de sortir de la ciutat, d'anar a la natura, de deixar-se anar, de perdre la vista qui és un o aquestes convencions socials i passar a ser quasi bé animals.
Com hi vas anar a parar, aquesta història? Què et va transportar al sud d'Itàlia?
La Maria Mazzotta, que és una cantant fabulosa, és una veu que porta la tradició del sud d'Itàlia dintre, ella ho ha viscut des de petita, em va trucar perquè tenia ganes de que treballéssim junts i vaig anar-la a visitar perquè em va encantar el seu timbre de veu. No és que jo pensés que sortiria alguna cosa, però sí que vaig creure que era interessant anar-ho a visitar, anar a veure i que m'ensenyés aquesta tradició. I des del primer moment, la veritat és que vaig anar-hi per Setmana Santa, ara potser fa un parell d'anys, i a part de que la música del sud d'Itàlia ja la coneixia una mica i m'agradava, però des del primer moment, quan vam començar a tocar aquestes cançons antigues, algunes cançons religioses, algunes cançons de bressol, altres funeràries, em van semblar precioses i a més que connectaven molt bé. Per tant, vam trigar a fer-ho, però vaig tenir clar que ho volia fer.
I heu encertat, no? Perquè veu presentar-ho al Grec, has passat per Itàlia, inaugures ara el Mediterrani, estàs content amb la rebuda?
Sí, a veure, és un espectacle, no diria que complex, però és un espectacle, jo crec que és molt potent per nosaltres, que tocant, i pel cor, i crec que per l'espectador segurament també, però com que jo crec que la música tradicional té algo que ho tenim a dintre d'alguna manera, jo molts cops penso que forma part de la nostra genètica, encara que sigui la d'Itàlia, al final estem, diem Itàlia com si estigués molt lluny i estem superunits, no? Jo crec que ens desperta algo a l'interior i encara que no ho coneguem, que ens desperta aquestes emocions molt, molt pures, si ho vols dir, no? Molt, molt ancestrals, i jo crec que les emocions es desperten en aquest concert, almenys a mi em passa.
Ara ho deies, estàs a la Fira Mediterrània de Manresa, que és un mercat que mostra precisament això, propostes artístiques que veuen de l'arrel, la tradició, la cultura popular. A tu t'ha interessat sempre, perquè ara parles d'aquesta música d'Itàlia, però si no és el flamenc o el fado, sempre t'ha interessat, oi, la música popular?
Jo sempre explico, i això et semblarà estrany, però que en realitat, per exemple, amb el flamenc, bueno, i amb tot això que em dius en general, jo he tingut molta sort perquè mai ho he anat a buscar. Sí que de cop he escoltat coses o he tingut la sort que ha vingut gent que m'ha ensenyat doncs flamenc, que m'ha ensenyat fado, que m'ha ensenyat música asturiana i que m'ho ha ensenyat molt bé i que jo he trobat la motivació en aquesta gent i en la música que m'ensenyaven per involucrar-me en projectes. Però està malament que ho digui, però jo no he notat la inquietud de cop de dir, per exemple, m'aniria al sud d'Itàlia a fer aquesta música, no? Però de cop ve la Maria i m'ho ensenya i em quedo al·lucinat i ho he de fer. Seria més maco dir que m'ha interessat des del principi, però no és així.
És curiós perquè, per exemple, si mirem la... tens la teva vessant de músic i també de productor musical, molt reconegut i amb molt èxit, i que l'has produït. Los Ángeles de Rosalía, Granada, Silvia Pérez, Cruz, Manuel de Cortejo, Rodrigo Cuevas, La Cantera de Guitarrica de la Fuente. Tot aquí hi ha una mena de tradició també, no? Vull dir que poden ser casualitats, però sembla que sí que hi ha com una constància en la teva carrera.
Sí, d'alguna manera penso que, a no ser... És una resposta complicada aquesta, però penso que tothom que fa música personal, molt personal, jo crec que té un peu d'alguna manera a la tradició, perquè vulguis o no, per fer música personal al nostre país has d'estar empapat del que hi ha hagut aquí en els últims 100, 200 anys o el que hem viscut, que ens cantaven els nostres avis o besavis, no? Al final jo crec que és molt complicat fer música personal si ens basem en la música que ens ha arribat de fora en els últims anys.
També has fet teatre, has col·laborat per exemple amb Yerma, has posat la banda sonora a una pel·lícula com Un any o una noche, que a més et van reconèixer amb el Gaudí, que és aquesta pel·lícula d'Isaki La Cuesta, que recrea els atemptats de la sala Bataclan de París. I algun altre projecte personal? No sé si prepares algun disc o què tens entre mans ara mateix.
Doncs ara mateix, bueno, acabant la producció d'un grup que m'agrada moltíssim de Múrcia, que es diu el Maestro Espada, que us el recomano molt, a veure, suposo que sortirà a principis d'any.
Ens ho apuntem, Maestro Espada, i què més?
Maestro Espada, són molt interessants, recuperen el folclore de Múrcia, que és un folclore una mica oblidat, de fet és de la poca gent que ho està fent. I després, en breu, em podreu veure a Barcelona amb un projecte que és amb una cantant africana, ens va juntar a un festival a París que es diu Van Lieble. Ella es diu Rokia Kone, és una de les millors cantants de Mali, i fem música sobre el cosmos, que hi ha molta música sobre el cosmos a Mali, que això és una cosa que no ens esperem, però els, diguem, una zona de Mali molt concreta canten al cosmos, a lo desconegut, als estels i als morts, si vols. I vam muntar un concert basat en tot això, que jo n'estic molt content. N'hem fet molt pocs, ho hem fet a França només, i aquí serà el primer concert a Barcelona, que no us ho puc anunciar encara.
Molt bé, doncs des de Manresa hem anat cap al sud d'Itàlia, hem acabat a Mali. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa, ha sigut molt interessant. Raül Refri, molts èxits, que vagi molt
bé. Moltes gràcies, ens trobem aviat.
Catalunya nit.
I ara és aquell moment en què perdem el control de la música. L'escull habitualment Tomàs Molina, però avui és el Dani Ramírez, que ens ha fet una tria bastant clara, que fa calor. Dani Ramírez, bona nit.
Bona nit.
Per què has triat aquest tema? Sí, per què
perquè s'està disparant la temperatura i en aquest tema, que és de Los Rodríguez, mucho mejor, hace calor, la gent més ja et diu hace calor.
Exacte.
I és el que fa, ens trasllada a l'any 1995, d'això fa 28 anys, per tant, gairebé, com que et diu, quasi la meitat de l'edat que tinc. I a l'any 97 es va començar a parlar del canvi climàtic d'una forma seriosa, es va donar un rècord mundial de temperatura i justament aquests dies també ha arribat que s'està superant cada cop més aquests rècords de calor, no només al setembre, sinó a tot el món d'una forma molt exagerada. I de fet, pensem que aquest divendres farà calor. Per tant, temperatures a l'interior de 28 a 32 graus, novament 32 a Ponent i també cap al Pallars Jussà, per exemple. Avui s'ha arribat als 33 graus a Seròs i a Sant Romà d'Abella, o 31 a Lleida. Això és desmesurat. Però demà repetirem. Algun núvol baix a la costa, també tindrem boirina, algun banc de boira matiner i poca cosa més. El temps no canvia amb anticicló càlid. 3, 4, 6 dies més.
Doncs moltíssimes gràcies, Dani. Ha estat un plaer tenir-te aquesta nit aquí i el Rodríguez podríem fer ja la versió AC todavía mucho más calor, eh?
Perquè això no seria estrany i cada cop més i més calor.
Exacte. Bona nit.
Bona nit.
Tres minuts i mig ja arribarem a les 11. Us recordem que teniu les últimes hores per enviar-nos les vostres propostes per completar la vinyeta del cap. La trobareu a la nostra pàgina web o a les xarxes socials. Us heu de pensar què creieu que hauria de dir el jutge que està davant d'un sac de boxa i ens ho podeu fer arribar per WhatsApp al 678-09-0852 o al compte @catinformació o a catalunyanit@catradio.cat. Hi ha coses aparentment petites que ens envolten a les quals no parem atenció. Descobrir-les les pot convertir en grans coses. Hi ha una família que avui ha tingut un gran dia precisament perquè ha pogut contemplar un espectacle fascinant. No calen entrades ni grans cues, només ganes de veure'l i això sí, està de sort.
Hola, sóc l'Anna Romero de Sant Pol de Mar i ha estat un gran dia perquè hem tingut ocasió d'anar a Castelló de Nuc per escoltar la brama del cèrvol i a les nenes els ha fascinat poder escoltar aquest espectacle sonor tan propi de la tardor amb tanta màgia també, que ens connecta amb la natura i que a més ens fa entendre d'una manera molt directa, i crec que per això ha sigut tan especial, que no estem mai sols i que els veiem o no, sempre tenim animals, plantes i tota la natura de la qual formem part nosaltres també envoltant-nos. Bona nit!
Tenir companyia, que important que és. Nosaltres amb aquest informatiu intentem fer-te'n també cada dia. Sona una de les bandes més influents de la música indie britànica i tenen un missatge per tu que escoltes al Catalunya Nit.
Hey, this is Alex Capranos here from Franz Ferdinand on Catalunya Nit. And I just want to say thank you to everybody who has chosen Eleanor Put Your Boots On. So why don't we have a listen to it right now? This is Eleanor Put Your Boots On by me, Alex Capranos from Franz Ferdinand. Bona nit.
I could be there when you land. I could be there when you land. Could be there when you land.